Bona tarda, mor l'empresari olotí Domènec Espadaler a l'edat de 85 anys.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Perdoneu. El nostre objectiu era arribar a les 54.000 empreses que formaven part de la Càmera de Girona.
Vull dir, és la veu de Domènec Espadaler, que s'ha pagat aquest dijous a la nit. Estretament lligat al món del transport, Espadaler va ser durant 13 anys president de la Càmera de Comerç de Girona, entitat que avui ret un homenatge precisament a qui va ser un dels seus fundadors. Escoltem l'actual president Jaume Fàbrega.
Una gran persona, una persona d'aquestes que es fa estimar, no? I una persona d'aquestes que té una mirada que arriba una miqueta més enllà d'on potser arribem tots, no? Segon, un gran president. La veritat és que ha sigut, li va tocar viure una època molt difícil de la Cambra.
És el nostre tema de portada, però el dia té altres continguts. L'Ajuntament d'Olot treballa en un pla amb 6 eixos crucials per avançar cap a una ciutat més igualitària.
Avancem en aquests 6 eixos, no? Aquests 6 eixos que ens permeten definir cap a on volem avançar. El primer és el compromís polític i transversalització de la igualtat. Té el segon, el reconeixement i lideratge i la participació de dones i persones LGTBI en els diferents espais de participació de la ciutat. En tercer lloc, l'educació i la coeducació. Això tant és en l'àmbit educatiu més formal com també en espai de lleure.
És la Susana Pagès, la regidora d'Igualtat. De fet, aquest pla s'ha fet a partir d'una enquesta feta a més de 1.200 persones. Garrotxa en Palestina continua organitzant concentracions per exigir la fi de la guerra a Gaza i també a Cisjordània.
Hem vist que les institucions fallen i que no, no els hi ha importat el que passa a Palestina.
El col·lectiu vol que la flama de solidaritat no s'aturi i que no es perdi de vista els seus habitants, que continuen patint les conseqüències del conflicte amb Israel. Aquest dijous han tornat a concentrar-se a Olot. I també anirem cap a Castellfollit, perquè l'Ajuntament demana a la Generalitat que els ajudi a fer possible les millores a l'Església Vella, al seu punt d'informació turística. L'alcalde s'ha reunit amb el conseller Miquel Samper i li ha explicat el seguit de millores d'adaptació per complir amb les normatives que tenen damunt la taula. També marxarem cap a Joanetes perquè comencen les festes d'estiu als pobles de la Vall d'en Bas. Joanetes serà el primer protagonista amb la tradicional espinada que enguany arriba a la seva 34a edició. La Unió Esportiva Olot en Esport ja prepara el primer partit de pretemporada contra l'Espanyol. Els homes de Roger Vidal han fet sessions matinals durant la setmana per agafar ritme i recuperar sensacions amb l'objectiu d'arribar el millor possible al partit. L'enfrontament es jugarà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. I també parlarem de que a prop d'un centenar de joves de diverses procedències participen a la 5a edició del torneig de futbet d'Olot. L'objectiu d'aquestes 3 setmanes de competició és generar espais de trobada i utilitzar l'esport com a eina d'inclusió. Són només algunes de les notícies que us expliquem a partir d'ara a l'antena de Ràdio Olot. Això és l'informatiu del migdia.
La pobresa ens incomoda. A la Garrotxa també hi tenim persones en risc de pobresa. Ajuda'ns a fer-li front. La teva col·laboració és vital. Truca'ns o vine'ns a veure. Càritas Garrotxa, 972 27 28 40.
El temps, amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres de juliol ja som a la segona quinzena. Ens porta una mica de tramuntana, calenta, mínima de 25 graus al Port de la Selva. Matí d'hora ja hi havia 28 graus, molt alta, Roses. Ahir vam arribar als 37 graus, Anglès. Per exemple, també 36 a Girona. Avui la màxima tot arreu al voltant de 32 a 35. Potser baixa un grau o dos, però en punts de l'Empordà es mantindria semblant ahir. No hi ha d'haver previsió de pluja, en principi no preveiem tempesta, algun cap de núvol a la tarda, al vespre, pot donar alguna gotellada cap al Ripollès, al nord del Ripollès, la zona de Vallter o Vall de Núria. La temperatura doncs es mantindrà força alta, tot i que aquests dies no parlem d'onada de calor, hi ha molta xafogor i la veritat és que el sol, amb alguns núvols aïllats, doncs no portaran cap mena d'adversitat, tot i que la humitat alta sempre porta aquesta xafogor. Cap de setmana de sol i calor, la temperatura no canvia gaire, potser comença a pujar diumenge i dilluns. Cap de setmana de sol, de calor, En principi, gairebé sense pluja dissabte, tot i que diumenge a la tarda hi pot haver algun ruixat al Pirineu Oriental, Cerdanya i Ripollès, sembla que poca cosa. Dels propers dies, quan més risc de tempestes hi ha, seria la tarda dimarts al Pirineu Oriental. A la resta, de moment, sense pluges, continua la sequera.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Us ho dèiem en titulars, mor l'empresari Olotí Domènec Espadaler a l'edat de 85 anys. Estretament lligat al món del transport, Espadaler va ser durant 13 anys president de la Cambra de Comerç de Girona, entitat de la que en va ser fundador i on hi va estar durant 4 dècades. També va ser cofundador i vicepresident de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i un gran defensor de les infraestructures viàries de la Garrotxa, com ara el túnel de Bracons o la variant de Castellfollit. Informa Mònica Font.
Domènec Espadaler ha mort aquesta nit de dijous a l'edat de 85 anys. Nascut l'11 de gener de 1941 a Sant Joan les Fonts, va formar part d'una àmplia nissaga familiar lligada al món del transport. Va ser la tercera generació de Transports Minguet amb seu a Olot, de la qual en va ser president. També va ostentar la màxima responsabilitat a empreses de formigó i àrids com Orpisa i Sicosa. Però Domènec Espadaler va anar molt més enllà. Va ser president d'ACE Trans, Associació Empresarial de Transports. Va ser a partir d'aquí quan l'any 1979 va entrar en contacte amb la Cambra de Comerç de Girona, entitat a la qual va estar lligat durant 4 dècades i de la que en va ostentar la presidència durant 13 anys. Durant el seu mandat va fer fortes campanyes en favor de les infraestructures viàries a les comarques gironines. De fet, va ser un gran defensor de la construcció dels túnels de Bracons i de la variant de Castellfollit. Des de la Cambra de Comerç de Girona, el seu president, Jaume Fàbrega, ha destacat la figura de Domènec Espadaler.
Primer, una gran persona, una persona d'aquestes que es fa estimar, no? I una persona d'aquestes que té una mirada que arriba una miqueta més enllà d'on potser arribem tots, no? Segon, un gran president. La veritat és que li va tocar viure una època molt difícil de la Cambra i la veritat és que gràcies a la seva gestió i al seu bon fer se'n va sortir. Tercer, un patriota, una persona que estimava el país i que entenia que el que havia de fer és contribuir al país, no? I després un gran garrotxí també, perquè sempre era la Garrotxa primer, no? Era garrotxí i els garrotxins són com són, no? I per això estan on són, no? Perquè la veritat és que la Garrotxa és un exemple, per exemple, des del punt de vista econòmic, doncs el 48% és indústria, que és el que desitjaríem que fos tot el país, no només la Garrotxa, no?
De la seva banda, des d'Olot, l'empresari Josep Serra, també membre de la Cambra, ha destacat el compromís de Domènec Espadaler.
Per suposat, el Domènec serà recordat sempre per la seva capacitat de lideratge, el seu tarannà dialogant i la seva contribució al progrés econòmic de les comarques gironines.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha destacat la defensa de les comunicacions que sempre ha fet Domènec Espadaler durant els anys d'activitat.
En Domènec Espadaler era una persona molt, molt arrelada a Olot, a la Garrotxa, i sobretot que sempre tenia al cap les seves arrels a Sant Joan les Fonts, que sempre reivindicava Sant Joan allà on fos. Sempre havia estat així i a més ha estat una persona que ha lluitat molt evidentment pel teixit empresarial, però a més des d'una visió d'un teixit empresarial que fa comarca, que fa territori, que fa ciutat, que fa en aquest cas doncs, poble, i buscant sempre doncs, ser un teixit empresarial molt connectat amb el territori, que això és molt positiu.
Qui també n'ha parlat és Joan Espona, amic personal i exalcalde de Sant Joan les Fonts. Espona, que també va ser president del Consell Comarcal de la Garrotxa, ha destacat el tarannà dialogant de Domènec Espadaler.
Jo penso que la feina que ha fet ell, no solament com a empresari, sinó com a president dels empresaris d'aquí a Girona, és molt important, i per la Garrotxa. He compartit doncs, èpoques amb ell, com es va treballar per fer la 26, no? l'autovia de Besalú fins aquí a Olot, no? Després vam estar treballant conjuntament tot el tema de Bracons. Fer una persona molt involucrada, no solament amb la Garrotxa, sinó amb el país, no?
Domènec Espadaler també va ser president del Comitè Executiu de Fira de Girona, vicepresident del Consell General de Cambres, vicepresident i cofundador de la FOEC, president de la Llotja de Contractació de Girona i cofundador i president de l'Associació Empresarial de Transports. El 2019 va rebre el prestigiós premi de la Corporació d'Agents Comercials de Girona per la seva llarga i valuosa dedicació al teixit empresarial del territori i va rebre la medalla Macià al Treball. Els funerals tindran lloc aquest dissabte a les 12 del migdia a la Basílica de Sant Esteve d'Olot.
Més qüestions de l'actualitat. L'Ajuntament d'Olot treballa en un pla amb 6 eixos crucials per avançar cap a una ciutat més igualitària. 1.228 persones han participat en una enquesta per definir les línies d'actuació. Més compromís polític, més presència de dones en llocs de lideratge i garantir els drets del col·lectiu LGTBI són algunes de les mesures. El desig de la Regidoria d'Igualtat és implementar aquest pla a partir del pròxim mes d'octubre.
L'Ajuntament d'Olot ha presentat un pla d'igualtat per seguir en el procés de construcció d'una societat més igualitària. Dins d'aquesta acció liderada per la Regidoria d'Igualtat, hi ha 6 eixos sobre els quals es vol fer enfocament. La regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès, en parla.
Avancem en aquests 6 eixos, no? Aquests 6 eixos que ens permeten definir cap a on volem avançar. El primer és el compromís polític i transversalització de la igualtat. Té el segon, el reconeixement i lideratge i la participació de dones i persones LGTBI en els diferents espais de participació de la ciutat. En tercer lloc, l'educació i la coeducació. Això tant és en l'àmbit educatiu més formal com també en espai de lleure, esportius, per tal de poder fomentar i seguir fomentant aquesta cultura de la igualtat i el respecte. El quart, la prevenció i abordatge de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. El cinquè, espai públic, seguretat i mobilitat. El sisè, el treball, les cures i els usos del temps. Volem promoure també més mesures que afavoreixin aquesta conciliació.
1.228 persones van participar a l'enquesta que va elaborar l'Ajuntament a principis d'aquest any per dur a terme aquest pla. Pagès es mostra satisfeta de la mostra obtinguda perseguint l'objectiu. La coordinadora d'àmbit de relacions familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Maite Marcó, explica el perfil de preguntes que hi havia en aquesta enquesta per treure la informació adient per elaborar el pla.
El qüestionari que presentàvem amb aquesta eina abordava diferents temes en relació a la igualtat. A destacar el tema de l'usos del temps i la conciliació familiar, la vida comunitària, l'educació, la situació personal de cada persona que contestava l'enquesta, l'ús i valoració també dels serveis i espais municipals, percepció de seguretat, situacions de discriminació o de violència viscudes, així com quina prioritat podia tenir la ciutadania davant quins eixos, no?, eren els més importants per avançar cap a una ciutat més igualitària.
La intenció de la Regidoria d'Igualtat és posar en marxa el pla a partir del pròxim mes d'octubre.
No deixem encara la carpeta social perquè Garrotxa en Palestina continua organitzant concentracions per exigir la fi de la guerra a Gaza i a Cisjordània. El col·lectiu vol que la flama de solidaritat no s'aturi i que no es perdi de vista els seus habitants que continuen patint les conseqüències del conflicte amb Israel. Aquest dijous han tornat a concentrar-se a Olot.
Desenes de persones han tornat a concentrar-se al centre d'Olot per denunciar que Palestina és esborrada davant dels ulls de tot el món, per recordar els assassinats de milers de persones per part d'Israel davant la passivitat de la comunitat internacional i per exigir que el conflicte amb l'Iran no desviï l'atenció del que està passant a altres zones com Gaza o Cisjordània. François Romero és membre de Garrotxa en Palestina.
Bueno, hem vist que les institucions fallen i que no... no els hi ha importat el que passa a Palestina, o en tot cas han suportat l'imperialisme sionista, i que hem de ser la gent de la classe treballadora qui demostrem que hi ha suport al poble palestí, a la seva lluita i a la destrucció total de l'estat d'Israel.
En el seu manifest llegit ahir davant la concentració, Garrotxa en Palestina ha denunciat que Israel vulnera constantment el dret internacional i que la Unió Europea manté les relacions econòmiques amb Israel. Moshe Nikelan és refugiat palestí i viu a Olot.
Toda la gente en Gaza viven en el calle. Esta situación muy duro.
Moshlen diu que Olot s'ha sentit especialment acollit i que la seva societat és compromesa amb la causa.
Yo ahora vivo en Olot muy poco tiempo, pero en este tiempo poco yo conozco para mucha gente amable. Estos gentes hacen mucho actividades para ayudar mi pueblo en Gaza.
Garrotxa en Palestina diu que la nostra societat no ha de permetre les agressions contra palestins, libanesos, congolesos, sudanesos ni contra cap altre poble del món i exigeixen llibertat i justícia. Afegeixen que continuaran manifestant-se fins que Palestina sigui lliure i els genocides jutjats.
Aixafem l'imperialisme sionista, absolució de tots els càrrecs dels companys i visca Palestina lliure!
Visca!
A Castellfollit, l'Ajuntament demana a la Generalitat que els ajudi a fer possible les millores a l'Església Vella, el seu punt d'informació turística. L'alcalde s'ha reunit amb el conseller Miquel Samper i li ha explicat el seguit de millores d'adaptació per complir amb les normatives que tenen damunt la taula. Des de l'Ajuntament també esperen que ben aviat es pugui concretar un finançament fix per part de la Generalitat per fer manteniment de la cinglera, informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha demanat al conseller de Turisme de la Generalitat, Miquel Samper, que els doni un cop de mà per millorar aspectes turístics del poble, concretament ajudes econòmiques per impulsar un seguit d'obres de millora de l'Església Vella, que és considerada el punt d'informació turística del poble i que està oberta tots els caps de setmana i durant la Setmana Santa i estiu. Des de l'Ajuntament treballen per poder tenir un espai adaptat a les normatives actuals. Miquel Reverter és l'alcalde.
Tenim una sèrie de demandes, una sèrie de millores que s'haurien de fer, per exemple, a l'Església Vella, que ara comencem diguéssim, adaptant-la a les noves normatives que surten, no? Ara també aviat començarem les obres per adaptar els lavabos, que no són lavabos adaptats, vull dir, clar, és un edifici, diguéssim, una església antiga, que el que anem fent és millorar, perquè és com a centre de recepció de visitants.
I és que és sobradament sabut que Castellfollit de la Roca és un dels pobles de la comarca més visitats gràcies a la seva gran cinglera basàltica. Del 15 de juliol al 15 d'agost tindrà un nou pic de turistes, tot i que durant tot l'any és fàcil veure i autocars descarregant grups de persones.
A Castellfollit, durant l'any, i segons aquests comptadors que va instal·lar Turisme Garrotxa, l'any 2025, més de 270.000 persones van passar per Castellfollit. Per tant, no és poca broma, Vull dir, estem parlant de moltíssima gent, entre veïns també, vull dir, aquests comptadors ho compten tot plegat, però vull dir, vol dir que ja és un municipi realment força visitat.
Pel que fa als habitatges d'ús turístic, l'alcalde de Castellfollit assegura que han pogut superar el boom de fa un temps i enumeren una dotzena els que hi ha actualment, una xifra, diu, raonable, tot i tenint en compte que el poble necessita el màxim d'habitatge per a gent que hi vulgui viure. El conseller Samper, l'alcalde de Castellfollit, també li va demanar que ajudi a aconseguir el finançament fix per mantenir la cinglera. En aquest sentit, Miquel Reverter espera que es concreti una ajuda per uns quants anys a la Generalitat, d'uns 40 o 50.000 euros, quelcom necessari per poder cuidar el gran atractiu turístic que té el poble.
Parlem ara de les activitats previstes ja de cara a aquest cap de setmana, perquè comencen les festes d'estiu als pobles de la Vall d'en Bas. Joaneta serà el primer protagonista amb la tradicional espinada que enguany arriba a la seva 34a edició amb l'èxit garantit. En matèria musical, destaca l'actuació de Santa Mandra. No hi faltaran la resta d'actes tradicionals i l'esport. Ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
Aquest dissabte 18 de juliol comença la Festa Major de Joanetes amb la 34a edició de l'Espinada, una tradició que, tal i com explica la Beth Peregrina i Lluc Coll de Carrera, membres de la Comissió de Festa de Joanetes, està fortament arrelada a la Festa Major i que donarà el tret de sortida a les festes.
És impensable la Festa Major de Joanetes sense els ossos d'Espinada.
No. I a més que és el moment que veus que ens venen a ajudar els grans del poble, gent que no és de la comissió, que ens ajuda tota la nit a coure els ossos, perquè són 150 quilos d'ossos d'espinada.
Uau!
Que no és fàcil, que comencen a la una a coure els ossos. I, ostres, això és molt guai, perquè al final participa tothom.
Però jo, abans d'entrar a la comissió, portava 2 anys seguits anant a la barra a ajudar a servir el que fos falta. Llavors, sí, hi ha aquesta voluntat de, entre els joves o entre no els joves, entre la gent de Joanetes, ajudar-nos. Sí.
La festa comptarà amb l'actuació de Santa Mandra, les Gamberres i, per tancar, DJ, Anna Gisbert, que durarà fins a les 6, a punt de clar.
Solem apostar ja fa uns quants anys amb grups en directe, música en directe, i talent jove d'aquí de la comarca o de propers. Uh-huh. I trobem que és molt important això, adaptar-nos a la festa, perquè ara ens agrada molt els grups de versions, i estem apostant en aquestes coses.
Per altra banda, el dia 24 de juliol se celebrarà el 6è torneig de vòlei gespa a les 6 de la tarda al camp municipal del Joanetes Futbol Club.
Això va sorgir d'una part de la comissió que tenien ganes d'engegar un torneig de vòlei gespa i ja portem 6 edicions i cada cop tenim més èxit, cada cop venen més participants i és una estona on hi ha servei de bar, que poden sopar i amb música, i la final és a la nit. Mm-hmm. I és molt divertit de viure-ho i ens ho passem molt bé com a comissió també en organitzant-ho.
Seguidament, el dissabte 25 es farà el pregó, el repic de campanes, el ball de la Sargantana, Magdalena i els mosquits, la cercavila, i ja al vespre es farà el sopar popular i l'elecció de l'hereu i la pobilla. L'endemà hi haurà el tastet de la Font de Barris i el Mels Puigsecalm, al local del Pessebre.
La festivitat acabarà aquella mateixa tarda amb un altre ball de la Sargantana Magdalena i la Festa de l'Escuma pels més petits.
Sembla que no, però Joanetes és bastant gran. O sigui, per exemple, nosaltres vivim bastant més avall que la resta del poble. Llavors, potser si no hi ha aquest contacte, els nens que vivim més a baix no tenim contacte amb els que viuen a dalt del poble.
Clar.
I així també és una manera de barrejar-nos tots.
Pel que fa a l'acte inaugural, l'Espinada, que es celebrarà el 18 de juliol, l'entrada costarà 10 euros i inclourà l'entrada i el servei de bus, el qual va des de la Teissa fins a Joanetes.
En esports, la Unió Esportiva Olot ja prepara el primer partit de pretemporada contra l'Espanyol. Els homes de Roger Vidal han fet sessions matinals durant la setmana per agafar ritme i recuperar sensacions amb l'objectiu d'arribar el millor possible al partit. L'enfrontament es jugarà aquest dissabte a les 8 del vespre, Aniol Puigvert.
Després d'uns dies d'entrenament, la Unió Esportiva Olot començarà la pretemporada contra el Real Club Deportiu Espanyol. El conjunt blanc i blau està fent la pretemporada a Torremirona i aquest dissabte viatjarà fins a la capital de la Garrotxa pel seu primer partit de pretemporada. Els homes de Roger Vidal han entrenat durant aquesta setmana a l'estadi municipal en diferents sessions matinals on la càrrega física i la pilota han estat els màxims protagonistes. Vidal podrà comptar amb pràcticament tots els jugadors de la plantilla menys els lesionats de la passada temporada. A més, també hi haurà jugadors del Sant Jaume Olot B i també del Juvenil A. El tècnic olotí explica que és un partit que ha de fer il·lusió als jugadors i també a l'afició.
Il·lusió, no?, màxima per jugar contra un equip de primera divisió que no tothom ho pot dir, no? Aquí estem molt ben acostumats aquests últims anys amb el Girona, fins i tot amb el Barça en el seu moment, i bueno, valorar que és un equip professional, valorar que és un equip també de proximitat i esperem que l'aficionat també ho valori i pugui venir a veure tant Espanyol com l'Olot.
Durant aquesta setmana les noves incorporacions ja s'han pogut incorporar amb la resta de plantilla en uns dies que es preveuen exigents físicament i futbolísticament. El partit contra l'Espanyol es jugarà aquest dissabte a les 8 del vespre a l'estadi municipal. El pròxim dimecres l'Olot rebrà un equip de la segona divisió A en un derbi gironí en format amistós. Després d'aquest partit contra els gironins, l'Olot tindrà uns dies de descans i a posteriori seguirà preparant la pretemporada per arribar el millor possible a l'inici del curs, que serà per festes d'altura a l'estadi contra l'Ebre.
Josefa Toldrà és la nova protagonista del cicle Verònica Dones Visionàries de la Fundació Vayreda. És considerada la mèdium i artista catalana més representativa de l'art visionari de la primera meitat del segle XX. Aquest cap de setmana s'inaugura una exposició de dibuix i textos de l'artista de Cabrils, on es pot veure el seu rerefons molt marcat per la tristesa provocada per la pèrdua dels seus fills. Ens ho explica en Jan Brecha.
La mèdium de Cabrils, Josefa Toldrà, és la protagonista de la tercera exposició, Verònica, que es fa a l'exposició de Fundació Vayreda. L'artista és una de les més importants d'entre els segles XIX i XX. La seva obra ha sortit exposada molt poques vegades i no estava pensada per ser vista públicament. Un artista que ha sigut mèdium i que gràcies a això la seva obra s'ha vist reflectida per les seves accions. En parla Natàlia Chocarro, directora artística de la Fundació Vayreda.
I és potser que pensem que Josefa Toldrà entra en contacte amb tot aquest món de la teosofia i li permet doncs donar visibilitat a tot allò que el seu món interior necessitava comunicar amb aquests altres éssers. És una mèdium, hem de pensar que molts dels artistes d'avantguarda, per exemple del Club 49, que és un moviment important de després de la Guerra Civil Espanyola, doncs la visiten contínuament doncs perquè ella els hi transmeti allò que li ve del més enllà.
A l'exposició es pot veure una varietat de les seves obres i de tots els colors. Una de les més importants és Les Hades, on es veu clarament el seu món de mèdium i com interpreta les espiritualitats que ha viscut l'artista.
El món de Josefa Toldrà, com veieu, són aquests éssers imaginats amb uns ulls negres que ens miren frontalment, uns ulls ametllats, són éssers que sembla que estiguin, diguem-ne, levitant, no? I que sembla que emergeixin a la superfície des d'una profunditat molt fosca i oculta. I és tot aquest món, veiem la presència sovint de tots aquests animals, de tot aquest món de la natura, aquest món orgànic.
Josefa Toldrà cada vegada és més reconeguda fora de Catalunya, una artista que ha sigut silenciada degut a la gran presència masculina del món de l'art.
Fins aquí el nostre informatiu. Gràcies per la confiança. Que passeu un molt bon cap de setmana.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.